Bon dia, Josep Maria Mallarach. Considera que Olot necessita una xarxa separativa per evitar episodis de contaminació al riu Fluvià.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Aquesta és una problemàtica, diguéssim, urbana, sobretot, de la ciutat d'Olot. Però hem de tenir present que aquests col·lectors reben aigües residuals també del municipi de les Preses, que està aigües amunt, i d'una part del municipi de Vall d'en Bas, el sector de Sant Esteve d'en Bas. I això contribueix encara més a la freqüència d'aquests desbordaments.
Juntament amb la depuradora de l'Alt Fluvià, són dues de les solucions que necessita a dia d'avui el riu. Detalla que és una problemàtica especialment urbana, però que també afecta a altres municipis de la comarca. Fa una crida a l'Agència Catalana de l'Aigua a actuar-hi i millorar l'estat del riu. De seguida repassem i ampliem aquest i altres temes. Abans, però, avui és dijous 10 d'abril del 2025 i el dia, com sempre, té més informació que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
La maqueta del projecte de la variant és satisfactòria per les necessitats que tenim. Són paraules de l'alcalde de les Preses, Albert Danés, qui assegura que té el compromís de la consellera Paneque perquè tot tiri endavant. L'alcalde insisteix que hi ha consens i que el municipi, especialment els veïns de la Travessera, necessiten aquesta via.
La consellera em va dir que era una obra prioritària en el nostre territori, vull dir que ells hi estaran doncs, com a govern. Sí que la bona notícia és que a dia d'avui els ajuntaments doncs, implicats, Olot, la Vall d'en Bas i les Preses, tenim la maqueta ja, o sigui, tenim el projecte constructiu definitiu, el tenim, l'estem mirant, l'estem valorant, estem acabant de mirar doncs, com està tot, són 11.000 i pico pàgines, vull dir que és una mica dens.
El tren tram i la variant són dues infraestructures que s'haurien de treballar conjuntament. Ho diu el membre del tren tram Olot-Banyoles-Girona, Xevi Baena, per qui ara és un bon moment per projectar la millor mobilitat per a tota la comarca. En aquest sentit, creu que les comissions de les dues infraestructures haurien d'estudiar la proposta.
Combinar ambes infraestructures, sincerament. Jo sóc partidari de que la variant no s'hauria de fer, sinó que s'hauria de reordenar el trànsit. Hi ha molts estudis a Olot que ho confirmen. Però ara mateix realment no ho sé si estem a temps de parar-ho. No sé com acabarà el tema.
Més notícies, nou vestuari i un centenar d'actors a la processó de Mieres. És una de les més importants que es fan a la demarcació de Girona i l'organitzen l'Associació de Manaies i Botxins del Poble. Una de les peculiaritats que té és la representació d'una part de la passió abans de fer la processó. L'acte serà aquest divendres a les 9 del vespre. El president de l'Associació de Manaies i Botxins de Mieres és Rafael Noguer.
En un moment donat, no sabem quan, perquè dic no hi ha documentació, això es va fusionar en un sol acte, que és el que es manté fins avui. Per això, en el principi de la processó, es manté una part de la representació de la passió, amb aquests textos de Fra Antoni de Sant Jeroni del 1773, i llavors és quan ja comença la processó. Per tant, es van unir en un sol acte una part de la passió i la processó. I és el que es manté fins avui.
I més de 600 alumnes de tercera primària participen al Rodajoc d'Olot. Aquest dimecres el pavelló firal s'ha omplert de jocs tradicionals, tot fent una fusió entre l'activitat esportiva i la cultural. El projecte, on hi han participat 20 escoles d'Olot i la comarca, té l'objectiu de recuperar el carrer com a espai de joc i afavorir la relació dels infants amb l'entorn i alumnes d'altres centres. El regidor d'Educació a l'Ajuntament d'Olot és Josep Quintana.
Una eina molt important que tenim, el Rodajoc és una de les coses que fem i que, bueno, ho veieu aquí, tots juguen, es coneixen, però sempre té una part educativa, no, perquè els nens s'ho passen bé jugant sempre, però nosaltres la final d'aquest projecte és purament educatiu i utilitzem, com deia, el joc, el lleure, com una eina que és importantíssima a aquestes edats doncs, pel seu creixement.
I avui en esports parlarem del tenis taula que jugarà un any més a la Superdivisió després d'aconseguir la victòria aquest dimecres, l'Olot contra l'Eivissa, que és el cué de la categoria. El primer equip aconsegueix la permanència quan encara falten dues jornades per acabar la temporada. La marxa popular de Bosatosca i Sant Miquel del Corb recorrerà gran part de les Preses. És una de les novetats respecte a altres edicions, ja que la marxa no es quedarà a Bosatosca, sinó que passarà per zones com el Camí dels Bous, que històricament ha tingut una gran importància per les Preses. L'organitzador de la marxa i regidor també a l'Ajuntament de les Preses és Lluís Guillaumes.
A partir d'aquí comencem a baixar des de Xanax que ja ho tenen cap a Bosatosca i uns 200 metres de Xanax de la baixada es podrà triar entre continuar tota la marxa per la llarga, que són uns 15 quilòmetres, o continuar fent una curta, que ja se separen, que aquesta és de 9 quilòmetres. Vol dir que la llarga irà cap a la ruta de les Ermites i cap a la Fageda, i en canvi la curta irà de dret al Volcarracó i del Volcarracó a Bossa Tosca.
I avui a la contraportada, tres dones directores de cinema independent formen part de la pròxima programació del Cineclub. També hi trobarem a Jaime Rosales, un director català a càrrec d'un film experimental rodat en francès. Durant els mesos vinents, els cinemes d'Olot s'omplen de cinema alternatiu amb metratges guardonats en diversos festivals. El membre del Cineclub Olot és Jordi Ardit.
Que és Mike Leake, conegut ja als anys 90 amb Secretos i Mentires i que fins ara havia fet pel·lícules molt històriques, la tragèdia de Peterloo, la de Mr. Turner, són pel·lícules d'època, i torna un altre cop a la contemporaneïtat per explicar una història, una petita història d'una dona molt amargada, diguéssim que vas descobrint per què té aquest dolor dintre. És una pel·lícula de pocs actors, d'interiors, molt interessant també.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món... Doncs a Catalunya, Espanya i el món, avui és notícia tot això. Trump pausa ara 90 dies als aranzels en vigor, però eleva els de la Xina al 125%. Durant aquest període es mantindrà un aranzel del 10% comú a tots els països, excepte la Xina. Wall Street es dispara i tanca amb una pujada de gairebé el 8% amb l'anunci de Trump. La paralització d'aranzels torna a trastocar els mercats quan han tancat en números vermells a Europa. Sánchez defensa l'acostament a la Xina, tot i les crítiques dels Estats Units, i diu que és el full de ruta d'Europa. El secretari del Tresor dels Estats Units va dir que era com tallar-se el coll, coincidint amb l'entrada en vigor dels aranzels del 84% de la Xina als Estats Units. El govern salva el decret de l'habitatge que permetrà limitar el lloguer temporal i d'habitacions. Sílvia Paneque llueix el primer gran acord de totes les forces d'esquerres, mentre que Junts contraposa el seu model d'habitatge a la recepta que ha pactat el govern. Retards de 20 minuts a 4 línies de rodalies per avaries i d'una hora als regionals de l'R15. Se circulava per via única entre Castellbisbal i Molins de Rei, cosa que provocava afectacions a l'R4 i l'R8, i una incidència a Fabra i Puig provoca demores a l'R3, R7 i també a l'R4. En successos, un vianant mor atropellat per un camió a la C25 a Gurb. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a tocar de la 1 de la matinada d'aquest dijous.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest dijous es presenta variable, mig ennuvolat, també alguna clariana. Més aviat poques, núvols baixos abundants. I a la tarda algun ruixat al Pirineu Oriental, Cerdanya i Ripollès, difícilment a la resta. Ahir van caure 20 litres per metre quadrat a Osona, a Santa Eulàlia de Riu Primer, en van caure 6 a Vic, al voltant de 10-12 litres a Sora, a Orís, entre el sud de Ripoll i el nord de la comarca d'Osona. Bé, poca precipitació a la Garrotxa i també van caure, doncs, bé, al voltant dels 2-3 litres al sud d'Osona cap a Taradell. Tot això amb una matinada que no ha estat tan freda. Han pujat 4 o 5 graus les temperatures mínimes. 4 a Das, 6 a Molló, 6 a Camprodon, 5 a 7 cases són les més baixes a les cotes baixes interiors. A Olot, la mínima 11, ha pujat a 5 graus, ho hem notat, no fa tan fred. O, per exemple, a muntanya, alta muntanya, 0 graus a la Tosa, a 2.500 metres, 1 grau a Núria. De dia estarem cap als 15-17 a l'interior, 18-19, fregant els 20 a la costa i al prelitoral, perquè en principi amb aquest cel ben tapat serà difícil passar d'aquests 18 o 20 graus. Bé, demà un dia de més clarianes, un divendres amb una pujada de temperatures notable, màximes de 20 a 25, notarem una mica més de calor i no preveiem pluja, alguns núvols prims i al matí alguna boira, alguns núvols baixos. Ahir van caure 20 litres per metre quadrat aquest dimecres a la tarda a Santa Eulàlia de Riuprimer, a la comarca d'Osona, en van caure 6 a Vic, també 4, per exemple, cap a Taradell i Seva, o, per exemple, molt poca precipitació, pel que fa aquí a la Garrotxa, mullar el terra mig litre per metre quadrat, o, per exemple, entre 8 i 12 litres al nord d'Osona, cap a Orís, Sora, al sud de Ripoll. Bé, sembla que demà no ha de ploure, un divendres marcat per 4 núvols prims, al matí alguna boira, la temperatura es dispara, màximes de 20 a 25 graus, un ambient que dèiem que serà ja una mica més càlid. I pel cap de setmana, doncs, dissabte variable amb algun ruixat de tarda, sembla que poca cosa, però diumenge pot ploure més, sobretot entre el migdia, primer a la tarda, cap a les 2, 3 de la tarda, és com es podia ploure cap a la costa i prelitoral, puntualment més de 10 o 15 litres per metre quadrat. Tot això una mica de vent de llevant i aquesta borrasca que ens ve de sud-oest, que ens pot deixar més pluja, com dèiem, algun plogim al matí, però sobretot pluja al migdia i tarda de diumenge.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de notícies d'avui, dijous 10 d'abril d'aquest 2025. Josep Maria Mallarac considera que Olot necessita una xarxa separativa per evitar episodis de contaminació al riu Fluvià. Juntament amb la depuradora de l'Alt Fluvià són dues de les solucions que necessita dia d'avui el riu. Detalla que és una problemàtica especialment urbana, però que també afecta a altres municipis de la comarca. Fa una crida a l'Agència Catalana de l'Aigua a actuar-hi i millorar l'estat del riu. Roger Isern.
Després de les pluges que van caure en un dels mesos de març més plujosos de la història recent a la Garrotxa, el riu Fluvià va recuperar un cabal que feia temps que no es veia. Amb l'arribada de la sequera havia desaparegut la imatge habitual del Fluvià, amb un cabal important i una bona qualitat de l'aigua. Però precisament aquest aspecte no és del tot bo, com s'ha pogut observar en els darrers dies. En certes zones han aparegut taques blanques que són sinònim de contaminació. El per què passa i d'on ve aquesta problemàtica ho ha detallat el geòleg i exdirector del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, Josep Maria Mallarac.
Aquesta és una problemàtica, diguéssim, urbana, sobretot de la ciutat d'Olot. Però hem de tenir present que aquests col·lectors reben aigües residuals també del municipi de les Preses, que està aigües amunt, i d'una part del municipi de Vall d'en Bas, el sector de Sant Esteve d'en Bas. I això contribueix encara més a la freqüència d'aquests desbordaments.
Mallarac també ha remarcat quins són els dos principals contaminants del riu. Un dels factors és el desbordament periòdic dels col·lectors, que pot durar menys o més temps segons la quantitat de pluja que cau. En el cas de les darreres setmanes, la pluja va ser contínua i el tram urbà del riu Fluvià se n'ha vist afectat de manera important.
Tenim dues fonts principals de contaminació en aquest tram del Fluvià, que estem a la capçalera, Una part ens ve de contaminació difusa de la plana d'en Bas. I aquí són sobretot fertilitzants, nitrats, diguem-ne, dels purins, i també pesticides, que en un sector de la plana d'en Bas s'aboquen. I això, quan plou, per escorriment, entren al riu.
I durant l'episodi de pluges també es va parlar sobre la necessitat de la depuradora de l'Alt Fluvià. Josep Maria Mallarac considera que és una infraestructura molt necessària.
És urgent, però és que fa molts anys que ho estem dient, que és urgent. De tota manera, reitero que això és una part del problema. L'altra part és que Olot no té aquesta xarxa separativa. És possible, jo no ho sé, que aquests col·lectors s'hagin obstruït en part per sediments o que siguin insuficients. És a dir, són instal·lacions que es van fer fa moltes dècades i que a hores d'ara tenen problemes de funcionament evidents, només cal mirar el riu, i per tant s'ha d'afrontar.
L'estat de contaminació del riu Fluvià és un estat crònic, segons apunta l'exdirector del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa. Detalla que s'ha d'actuar al riu, tot i ser un procés costós, però que alhora considera prioritari per millorar l'entorn del Fluvià.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues.
i digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
La maqueta del projecte de la variant és satisfactòria per les necessitats que tenim. Són paraules de l'alcalde de les Preses, Albert Danés, qui assegura que té el compromís de la consellera Paneque perquè tot tiri endavant. L'alcalde insisteix que hi ha consens i que el municipi, especialment els veïns de la Travessera, necessiten aquesta via. Gerard Puigdemont.
L'alcalde de les Preses, Albert Danés, assegura que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, li ha refermat el compromís que té la Generalitat de tirar endavant tant sí com no la construcció de la variant. Assegura que ja tenen la maqueta del projecte i que és satisfactòria.
La consellera em va dir que era una obra prioritària en el nostre territori, vull dir que ells hi estaran doncs, com a govern. Sí que la bona notícia és que a dia d'avui els ajuntaments doncs, implicats, Olot, la Vall d'en Bas i les Preses, tenim la maqueta ja, o sigui, tenim el projecte constructiu definitiu, el tenim, l'estem mirant, l'estem valorant, estem acabant de mirar doncs, com està tot. Són 11.000 i pico pàgines, vull dir que és una mica dens.
L'alcalde de les Preses insisteix que hi ha consens i que el que fa falta és que tots els processos avancin de pressa i que l'obra comenci com més aviat millor.
S'ha arribat al traçat, s'ha parlat amb veïnatges, el veïnatge doncs, de les parts implicades hi ha acord, ho veuen bé, no ho veuen malament, vull dir que al final, doncs, ostres, només esperem doncs, que realment la Generalitat hi posi els diners que hi ha de posar, que tregui licitació i que comencin les obres.
Tot i que admet que hi ha veus discordants amb el projecte de la variant, Danés diu que alguna cosa s'ha de fer per acabar amb el trànsit a la Travessera de les Preses.
La necessitat que tenim a la Travessera de les Preses ens passen 20.000 vehicles cada dia, dels quals 3.500 són camions. És una mica agobiant a dia d'avui, sobretot pels nostres veïns i veïnes que viuen a la Travessera. També entenem doncs, que hi ha gent doncs, que no li agrada tant aquesta construcció d'aquesta variant, però creiem que hi ha aquest punt de convivència i de que realment no podem estar visquent en un poble que passen 20.000 vehicles cada dia i que hem de fer alguna cosa.
Espera que a finals d'aquest any o principis del que ve hi comenci a haver moviments reals.
I el tren tram i la variant són dues infraestructures que s'haurien de treballar conjuntament. Ho diu el membre del tren tram Olot, Banyoles, Girona, Xevi Bar, perquè ara és un bon moment per projectar la millor mobilitat per a tota la comarca. En aquest sentit, creu que les comissions de les dues infraestructures haurien d'estudiar la proposta.
La variant i el tren tram són dos dels grans projectes de mobilitat dels que es parla a la Garrotxa des de fa molt de temps. Els dos tenen un objectiu comú, que és millorar el dia a dia dels habitants de la comarca, impulsant noves vies per no dependre exclusivament del vehicle privat. Alhora, es vol intentar crear un entorn que respecti els veïns a la zona i el medi ambient. Tant la variant com el tren tram són les dues infraestructures que s'estudien, tot i que la primera és la que més té avançat el seu projecte. Referent a si la variant i el tren tram s'assimilen i si són compatibles, n'hem parlat amb el membre de la comissió del tren tram, Olot Banyoles Girona, Xevi Baena. Des del seu punt de vista personal i coneixedor dels detalls del tren tram, explica que una de les solucions passaria perquè els dos projectes anessin de la mà.
Combinar ambes infraestructures, sincerament. Jo sóc partidari de que la variant no s'hauria de fer, sinó que s'hauria de reordenar el trànsit. Hi ha molts estudis a Olot que ho confirmen, però ara mateix realment no sé si estem a temps de parar-ho. No sé com acabarà el tema.
Baena també mostra la seva disconformitat en construir carreteres per resoldre problemes de mobilitat. Explica que diversos estudis ja ho apunten i potser no és la solució al problema que té a dia d'avui la Garrotxa.
Quan hi ha problemes de trànsit, construir carreteres no és la solució. Hi ha un efecte que està estudiat des dels anys 30 del segle passat, que és l'efecte de demanda induïda, que es produeix tu quan tens una carretera saturada de trànsit. Al construir més carreteres o a ampliar aquesta carretera per suposadament solucionar aquests problemes de trànsit, el que estàs fent és cridar més trànsit.
El membre de la comissió del tren tram Olot Banyoles Girona remarca que el projecte de la variant ha de recaure en els experts i sectors afectats, com poden ser els veïns de l'Avinguda de Sant Jordi o els membres de Salvem les Valls.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Més coses, nou vestuari i un centenar d'actors a la processó de Mieres. És una de les més importants que es fan a la demarcació de Girona i l'organitzen l'Associació de Manaies i Botxins del Poble. Una de les peculiaritats que té és la representació d'una part de la passió abans de fer la processó. L'acte serà aquest divendres a les 9 del vespre.
A Mieres hi ha un acte que s'estimen com res. Aquest és la processó dels Dolors. La fan des de fa centenars d'anys. Té el tret especial d'ajuntar la representació d'una part de la passió amb la processó de la Verge pels carrers del poble. En parla Rafael Noguer, president de l'Associació de Manaies i Botxins de Mieres.
En un moment donat, no sabem quan, perquè dic no hi ha documentació, això es va fusionar en un sol acte, que és el que es manté fins avui. Per això, en el principi de la processó, es manté una part de la representació de la passió, amb aquests textos de Fra Antoni de Sant Jeroni del 1773, i llavors és quan ja comença la processó. Per tant, es van unir en un sol acte una part de la passió i la processó, i és el que es manté fins avui.
L'acte, com sempre, comença a l'església de Sant Pere, amb la representació de la passió. Serà a les 9 del vespre d'aquest divendres. L'Associació de Manaies i Botxins del Poble hi aplega ben bé un centenar d'actors que interpreten els diferents papers. Cada any miren de renovar algun pas, enguany concretament el vestuari de les dones que porten la Mare de Déu Petita. Se les podrà veure de color lila. Un dia de retrobament per a moltes persones vinculades al poble a través de la religió i de la cultura popular.
S'ha de respectar tothom i, evidentment, irà la gent o irem la gent que podem tenir les nostres creences o no, i a la gent que potser no hi creu tant en l'aspecte religiós. Evidentment, els orígens són religiosos, perquè és evident, i per això es fa en honor de la Verge dels Dolors, però alhora jo sempre diguem que és un acte cultural i mantenir una tradició cultural del poble, no?
Es tracta d'un acte coral que organitza l'Associació de Manaies i Botxins del poble, però que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament, la Comissió de Festes i la Coral de Mieres. La de Mieres és una de les processons més antigues de la demarcació de Girona.
I de la processó ens anem als jocs tradicionals, perquè més de 600 alumnes de tercer de primària participen al Rodajoc d'Olot. Aquest dimecres al pavelló final s'ha omplert de jocs tradicionals, tot fent una fusió entre l'activitat esportiva i la cultural. El projecte, on hi han participat 20 escoles d'Olot i la comarca, té l'objectiu de recuperar el carrer com a espai de joc i afavorir la relació dels infants amb l'entorn i alumnes d'altres centres. Natàlia Moreno.
El pavelló firal s'ha omplert aquest dimecres de jocs tradicionals, la xerranca, el salt a la corda o el mataconills. Ho ha fet amb motiu del Rodajoc, una activitat per nens i nenes de tercer de primària de la ciutat i la comarca que pretén acostar-los als jocs tradicionals, cooperatius i de carrer, amb la voluntat de dur l'educació més enllà de les aules, potenciant hàbits saludables i trencant barreres. La jornada busca que els nens i nenes de tots els centres de la ciutat i la Garrotxa juguin plegats, aprenguin nous jocs i es relacionin entre ells. El regidor d'Educació a l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, enfatitza la importància que té el lleure en l'educació, un gran aliat per treballar, entre d'altres, conceptes i valors com l'amistat, el respecte o l'autoestima.
És una eina molt important que tenim, el rodajoc és una de les coses que fem i que, bueno, ho veieu aquí, tots juguen, es coneixen, però sempre té una part educativa, no, perquè els nens ho passen bé jugant sempre, però nosaltres la final d'aquest projecte és purament educatiu i utilitzem, com deia, el joc, el lleure, com una eina que és importantíssima a aquestes edats, doncs pel seu creixement.
En aquesta nova edició s'ha incrementat el nombre de participants, més de 600 alumnes de 20 escoles d'Olot i la Garrotxa. En aquesta jornada, els nens i nenes aprenen a construir els seus propis jocs fent servir l'enginy i alhora descobreixen jocs d'arreu del món. En donen més detalls la coordinadora del Pla d'Educatiu d'Entorn, Erika Pagès, i el tècnic d'Esports, Arnau Casas.
És una activitat que el que busca és la cohesió entre escoles, sobretot fomentar el que és el joc inclusiu, el coneixement entre els nanos i conèixer jocs d'arreu del món.
Organitzem 3 circuits, en els quals hi ha 14 apostes i 12 jocs tradicionals, i un cop venen aquí els nens prèviament porten una etiqueta que ja saben quan arriben on s'han de posar, i a partir d'aquí s'inicia, cada 7 minuts fem canvi d'aposta i van passant per tots els circuits i van fent tot, provant tots els jocs.
Un any més, una cinquantena d'alumnes dels cicles esportius de l'Escola Pia i del PFI, del Programa de Formació i Inserció, col·laboren amb el Rodajoc, acompanyant els grups d'infants durant tota la jornada.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Olot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I avui, en esports...
comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
I comencem amb esports i amb bones notícies perquè el Club Tenis Taula Olot jugarà un any més a la Superdivisió. El Club Tenis Taula Olot ha guanyat 4-1 a l'Eivissa aquest dimecres i ha aconseguit així la salvació quan encara resten dues jornades per acabar la temporada. L'Olot arribava al partit contra l'Eivissa després de jugar l'Europe Trophy amb ganes de tancar la permanència i somiar amb el que queda encara de Lliga. El conjunt olotí ha jugat amb Damien Provost, Diogo Pinho i Rafael de las Heras, tot i començar perdent amb un 3-0 on Provost no ha pogut guanyar cap joc, tot i estar realment molt igualat. L'Olot ha estat capaç de donar la volta al marcador i tancar una remuntada per la via ràpida, aconseguint els pròxims 4 punts. Diogo Pinho, en el segon partit, ha guanyat a Carlos Franco per 3-0. Rafael de las Heras ha aconseguit avançar el Club Tenista L'Olot, guanyant 3-2 a Ivan Martín, i han tancat el partit Diogo Pinho i Damien Provost amb dues victòries contra el grec Georgios Stamatouros i Ivan Martín, respectivament. Ara, l'Olot avança una posició i deixa tancada la permanència, ja que està a 4 punts de Linares, però això sí, li té l'avaraix guanyat. Ara, queden dos partits que jugaran d'aquí a un parell de setmanes i on el conjunt olotí s'ha permès tenir el dret de somiar i intentar entrar a l'última jornada a places europees com ho va fer l'any passat. Del tenis de l'Olot, felicitar, també donar l'enhorabona al club per aquesta permanència a Superdivisió. Marxem ara cap a Bosc de Tosca, perquè la marxa popular de Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb recorrerà gran part de les preses. És una de les novetats respecte a altres edicions, ja que la marxa no es quedarà a Bosc de Tosca, sinó que passarà per zones com el Camí dels Bous, que històricament han tingut una gran importància per les preses.
El Camí dels Bous serà la ruta destacada de la 42a marxa popular de Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb. Es tracta d'un trajecte llarg que segueix tota la muntanya de Murrià i que ha tingut una importància pel municipi, ja que antigament connectava diverses feixes conreades i s'utilitzava per extreure llenya. La marxa començarà des de Bosc de Tosca, travessarà el veïnat de Poca Farina, passarà per la carretera del Corb i acabarà com sempre a Xanacs. I és que a diferència d'altres anys, en aquesta edició la marxa es quedarà més al poble de les Preses i no tant a la zona de Bosc de Tosca. A més, per baixar de Xanacs els participants podran escollir quin recorregut agafar. Ho explica l'organitzador de la marxa i regidor de l'Ajuntament de les Preses, Lluís Guillaumes.
A partir d'aquí comencem a baixar des de Xanacs cap a, que ja ho tenen, cap a Bosc de Tosca i uns 200 metres de Xanacs, de la baixada, es podrà triar entre continuar tota la marxa per la llarga, que són uns 15 quilòmetres, o continuar fent una curta, que ja se separen, que aquesta és de 9 quilòmetres. Vol dir que la llarga irà cap a la ruta de les Ermites i cap a la Fageda, i en canvi la curta irà de dret al Volcà Racó i del Volcà Racó a Bosc de Tosca.
A diferència d'altres marxes, la de Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb vol premiar l'esforç i el cansament dels participants. És per això que un cop arribats a dalt de Xanacs han preparat un gran esmorzar per agafar forces i acabar la marxa. Guillaume explica que un dels atractius d'aquesta marxa és poder veure i gaudir de la gran quantitat de contrastos que s'hi poden trobar.
Val la pena perquè veus molts contrastos. Per exemple, aquí, doncs, com facis xerrac, veuràs tot Xanacs, veuràs tot el bosc, veuràs totes les vistes de la Vall de Bas, veuràs les vistes del cantó de la Vall del Corb, del Pirineu, i en canvi, com vagis cap a la Fageda, doncs veuràs a vegades els camins aquests empedrats de Bosc de Tosca amb aquests murs, que l'ermita de Sant Martí, Sant Miquel, amb una font que ara val la pena anar-hi pel que raig d'aquesta font, després de les aigües revingudes. Jo crec que pot ser un dia de rams, que la gent pot ser tranquil·lament sortir a 2:15, pot ser tranquil·lament a 2:15 a casa seu i dir, ha estat un diumenge diferent.
La inscripció es pot fer allà mateix el dia de la cursa i cada participant ha de pagar 8 euros, un dels quals anirà destinat a Càritas Garrotxa. La marxa popular de Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb tindrà lloc aquest diumenge de Rams. La marxa començarà entre 7:45 i les 8 del matí a la zona esportiva de Bosc de Tosca.
Ràdio.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada parlem de cinema. Tres dones directores de cinema independent formen part de la pròxima programació del Cineclub. També hi trobarem a Jaime Rosales, un director català a càrrec d'un film experimental rodat en francès. Durant els mesos vinents, els cinemes d'Olot s'omplen de cinema alternatiu amb metratges guardonats en diversos festivals. Més informació amb en Néstor Carvajal.
Aquests mesos d'abril i maig, el Cineclub torna a omplir els cinemes d'Olot. En aquesta ocasió, amb tres dones directores. El membre del Cineclub Olot, Jordi Ardit, fica en context el director de la primera pel·lícula que es projectarà aquest divendres.
Que és Mike Leake, conegut ja als anys 90 amb Secretos i Mentires i que fins ara havia fet pel·lícules molt històriques, la tragèdia de Peterloo, la de Mr. Turner, són pel·lícules d'època, i torna un altre cop a la contemporaneïtat per explicar una història, una petita història d'una dona molt amargada, diguéssim que vas descobrint per què té aquest dolor dintre. És una pel·lícula de pocs actors, d'interiors, molt interessant també.
Dues setmanes més tard es podrà veure All We Imagine as Light, el segon llargmetratge de la cineasta hindú Payal Kapadia. Entrant al maig, el dia 9 trobarem el metratge Sometimes I Think About Dying, de cinema independent nord-americà, amb l'actriu Daisy Ridel com a protagonista. El director català, Jaime Rosales, ha dirigit Morleix. Ardit explica de què tracta el film i com ha sigut rodat.
Aquí sembla que fa una mena de homenatge precisament a la Nouvelle Vague. És una pel·lícula rodada a França, en francès, que està rodada en blanc i negre, en color, en panoràmica, en 16 mm, canvia la... I explica... No és una història lineal, té un punt de partida d'un personatge que arriba en el poble, a un poble de províncies de França, i es relaciona amb els nois que viuen allà, però també és una reflexió sobre la vida i sobre la vida que podem imaginar a través del cinema.
Per acabar, el 30 de maig es projectarà Geographies of Solitude, fet per la directora Jacqueline Mills, situat en una illa deserta de l'oceà Atlàntic a 100 km de la costa canadenca.
I amb això acabem l'informatiu del migdia d'avui, dijous 10 d'abril del 2025. Com sempre, podeu tenir més actualitat, més informació a la pàgina web algarrotxadigital.cat i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon dia.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.